Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Obrim nova hora musical amb un repàs de les notícies. Us parla aquesta hora Borja de Maria. I és que l'actualitat passa per aquest fet. 30 professors de l'IES al Palau de Sant Andreu de la Barca han demanat el trasllat. Només un dels 9 denunciats arran del tractament de l'actuació policial de l'1 d'octubre es queda al centre. 30 professors representa més d'una quarta part de la plantilla. La Fiscalia va acusar 9 professors després que els denunciessin els pares d'alguns alumnes, guàrdies civils, per vexar i humiliar els alumnes. Si agafem els diaris, avui destacant aquesta suspensió de funcions de Puigdemont, Junqueras, Sánchez, Romeva, Rull i Turull. El jutge ha decretat la suspensió de càrrecs públics de tots ells, tret de Toni Comín, que encara pot presentar recurs. I d'altra banda, d'aquest dimecres també estem molt pendents del trasllat dels exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, que han passat la nit a la presó de Zuera, Saragossa, i aquest matí van a la presó de Can Brians, seguint el mateix recorregut que van fer Junqueras, Romeva i Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per arribar a la presó de Lledoners. Més qüestions, Francesc Malgosa, cofundador de Catalunya Cristiana, juntament a Joan Evangelista Jarque, va morir ahir als 91 anys. Prevere de l'Església de Terrassa va ser sacerdot des del 4 de març del 1951. Malgosa, teòleg, periodista, escriptor i poeta, ha estat rector de Sant Martí de Montnegre i Sant Martí de Mosqueroles. La celebració exequial serà a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona, on ha viscut aquests darrers anys, aquest dissabte a les 11 del matí. El director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, ha expressat estar encara impressionat i sorprès per la seva partença. Acabem aquest butlletí amb un acte d'agenda perquè hi ha concert-taller de cançons sefardites amb Rosa Zaragoza avui a les 7 de la tarda a la Casa Dret de Barcelona. Les 10 i 2, fins aquí l'actualitat. Continuem a la Fórmula Estel amb més música.
Ràdio Estel.
Ai, aquelles molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i Núria Lorite atendran en directe els teus dubtes a Salut Natural per Tothom. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel.
La vida d'un nen hauria d'estar plena de rialles i energia, però quan els falta la llet, els falta tota la resta, i això deixa un gran buit en la seva vida. Col·labora enviant la paraula llet al 38014 o entra a granrecollidadellet.cat i aconsegueix el compte Tots contra el Buit. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troles de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras.
S'apropa l'estiu i un any més al Casal dels Infants volem estar oberts per vacances.
Oberts a més de 2.000 infants i joves en situació social de vulnerabilitat.
Oberts perquè participin en casals d'estiu, colònies, camps de treball i el projecte de reforç del català Catestiu.
Per fer-ho possible, fer-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Deu i gairebé 5 minuts, és dimecres i, per tant, sí, toca una setmana més l'hora del consumidor amb l'Agència Catalana del Consum. I és que des de fa uns dies la majoria de comerços de Catalunya estan immersos en la tradicional campanya de les rebaixes d'estiu. De fet, un bon moment perquè els consumidors puguem adquirir aquells productes que necessitem. Però ara a un preu molt més avantatjós. Per això avui volem parlar de les rebaixes, d'aquest món de les rebaixes, amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Josep Maria Recasens, perquè ens aclareixi una mica els dubtes sobre els aspectes que hem de tenir en compte com a consumidors i consumidores quan comprem productes a preus rebaixants. Senyor Josep Maria Recasens, molt benvingut als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies, encantat de ser amb vosaltres altra vegada.
Ara podem dir que els períodes tradicionals de rebaixes s'han acabat, oi?
Bé, els períodes tradicionals entesos en el sentit de que la legislació deia que eren dos períodes, hivern i estiu, i havien de començar en un dia concret i no podien durar més enllà d'un dia concret, això en aquest moment queda a criteri de cada comerciant. Però sí que és veritat que la legislació segueix recomanant fer-los en les mateixes èpoques en què s'havien fet tota la vida, és a dir, les d'hivern a partir de l'endemà de Reis, i les de estiu a partir del dia 1 de juliol i donar-los una durada no superior a 2 mesos.
Tot i aquestes dates que vostè ens deia, la legislació catalana també admet començar les rebaixes als comerciants amb un cert marge,
Permet començar...
No només acabar-les, sinó també començar-les.
Permet començar amb un cert marge, però això sí, la llei segueix sent molt rigorosa pel que fa a què són les rebaixes, és a dir, què es pot vendre, què es pot oferir com a rebaixes. I en aquest sentit, això garanteix que el consumidor sàpiga molt bé què li estan oferint o, si més no, què li haurien d'estar oferint.
Va, doncs entrem en matèria. Quines condicions s'han de donar perquè una venda es consideri de rebaixes?
Doncs una venda en rebaixes es correspon amb la liquidació d'estoc de temporada per part del comerciant. D'estocs propis, d'estocs propis, que hagin estat a la venda immediatament i durant un temps de mínim de 6 mesos en la botiga del propi comerciant i sense solució de continuïtat amb l'inici de les rebaixes. Per tant, no es poden vendre en rebaixes productes que no reuneixin aquests requisits i encara menys productes que hagin estat adquirits expressament per les rebaixes. No podem vendre, per tant, productes en liquidació, ni ofertes, ni productes que tinguin alguna mena d'obsolescència o deteriorament. En aquest cas estaríem parlant de saldos.
Per tant, fem un recordatori. Fer rebaixes és una decisió de cada comerciant i, per tant, no hi ha cap obligació a fer-les.
No hi ha cap obligació de fer-les, ni hi ha cap obligació de durada mínima. Per tant, cada comerciant en aquest moment decideix quan les comença i quan les acaba. Això sí, ha de ser molt fidel en el sentit de que quan anunciï rebaixes, han de ser rebaixes. Si el que un pretén és promocionar la venda d'un determinat article o promocionar les vendes en un determinat establiment, estem parlant d'ofertes promocionals, no de rebaixes. Si el que estem parlant és d'una sortida massiva d'estocs propis o fins i tot d'estocs de tercers, i hi ha establiments que es dediquen a la venda fonamentalment d'estocs, els que anomenem outlets, això és una venda en liquidació. Si estem parlant de donar sortida a productes obsolets o que tenen o que estan desaparellats o que tenen alguna tara, etc, etc, estem parlant d'una venda de saldos, i per tant, venda de rebaixes és allò que és, diguem-ne, que ha estat en l'estoc del comerciant immediatament abans de l'inici de les rebaixes.
I això cal tenir-ho en compte per saber quan anem a comprar rebaixes, que anem de rebaixes. És a dir, tot allò que solem veure a les tendes de roba, per exemple, poso un exemple, de rebaixes i al costat articles que posen nova temporada no rebaixats, tot això és legal,
Tot això és legal, és a dir, es poden simultanejar la venda de productes rebaixats i no rebaixats, però, evidentment, ha d'estar clarament diferenciat quins són els productes que estan rebaixats i quins són els productes de nova temporada que no són objecte de la venda en rebaixes. Llavors, què cal fer, doncs, abans de comprar en rebaixes? Home, en primer lloc, diguem-ne, planificar exactament allò de dir aprofitaré les rebaixes per comprar-me això, això, això i això. Mm-hmm. Bé, en funció del pressupost disponible, prioritzar allò que sabem que necessitem i que havíem pensat. És a dir, no dedicar-nos a comprar per impuls, eh? I, evidentment, comparar preus, perquè un dels distintius de les rebaixes, en la mesura en què estem parlant d'articles que han estat en estoc del comerciant just abans de l'inici de les rebaixes, és el fet de que hagi de constar el preu de temporada al costat del preu rebaixat. També es pot fer, diguem-ne, un grup de productes i indicar-hi un descompte percentual per tot el grup de productes. Però, en tot cas, diguem-ne, en què consisteix la rebaixa, doncs ha de quedar absolutament clar. Eh? I per descomptat, com que són productes que el venedor ha tingut en estoc durant la temporada, han de tenir la mateixa qualitat i la mateixa garantia. Hi ha una cosa que sí que s'ha de tenir en compte, i és que les botigues no tenen l'obligació de fer canvis en cap moment. I, per tant, el que passa és que, en general, tothom els fa, tothom els accepta, però, en tot cas, sempre val la pena preguntar abans, diguem-ne, si, arribat el cas, el producte pot ser canviat. I, per descomptat, doncs, sempre guardar les factures i els tiquets de compra. I recordar, doncs, que la publicitat dels productes és vinculant pel venedor.
Això sempre ho recorden, eh? Des de l'Agència Catalana del Consum, senyor Requesens, sense etiquet, allò no es pot demostrar i, per tant, no existeix el cas.
Exacte. És a dir, sempre, sempre, sempre justificants de qualsevol cosa.
Ara ens parlava del preu dels productes rebaixats. El preu també està regulat?
No, els preus són sempre lliures i els descomptes sempre són lliures, però sempre han de ser reals i transparents. I, evidentment, la realitat i la transparència és comprovable. És comprovable que el producte, efectivament, ha estat en estoc, és a dir, la inspecció de la Direcció General de Comerç, la inspecció de l'Agència Catalana del Consum, evidentment, té mitjans accedint a la documentació d'adquisició dels productes, a veure quan han estat adquirits. A més, moltes vegades es fan inspeccions abans de l'inici de les rebaixes i durant el període de rebaixes per veure si hi ha coincidència entre els productes i si realment hi eren abans els productes que s'estan oferint com a rebaixes. Per tant, diguem-ne, la realitat és que la rebaixa sempre és certa, que el preu anterior i el preu rebaixat estan expressats clarament, ja sigui directament en xifres, ja sigui amb la rebaixa percentual que significa l'oferta.
Per tant, senyor Requesens, vull parlar del que deia, d'aquella compra per impuls que solem fer al món de les rebaixes. Cal mirar productes, el mateix producte, d'arreu, perquè pot ser que en un lloc el producte estigui rebaixat fins a un punt i en un lloc estigui rebaixat fins a un altre, i no és que ens estigui prenent el pèl, sinó que això pot passar. Eh?
Cadascú, cada comerciant, posa el preu original que vol i cada comerciant aplica la rebaixa que considera dient. I, per tant, mirar i comparar, això s'ha de fer sempre.
Si els consumidors detecten algun tipus de picaresca pel que fa als preus de productes rebaixats, podem denunciar-ho?
Sí, evidentment. En el cas de que es descobrís, sí. Jo el que recomano per no tenir problemes, no tenir sorpreses, és, la veritat és que qui realment fa rebaixes de veritat, amb tota seguretat, que no compra productes expressament per les rebaixes, és el comerç de proximitat, és el comerç de barri, és aquell comerciant que és del país, que és el nostre veí, i que coneixem de tota la vida i que ens coneix de tota la vida. Per tant, escolteu, vosaltres mateixos que esteu a Sants, doncs escolteu, aquí al sortir, carrer de Sants, creu coberta, fantàstic.
Carrer de Sants,
fantàstic,
un dels clàssics, ja, de les rebaixes i de tota la temporada. Parlàvem de picaresques, perquè algú se n'adoni del que estem parlant. Quins són les picaresques que ens solem trobar quan anem de rebaixes? Quins casos ens podem trobar?
Bé, en tot cas, diguem-ne, el que sí que succeeix a vegades, és que en alguns establiments els articles no han estat realment en l'estoc del venedor, són manifestament adquirits per les rebaixes, i fins i tot són de qualitat manifestament inferior a la que l'establiment, diguem-ne, normalment ofereix, i per tant, diguem-ne, jo crec que aquesta és la picaresca més usual en les rebaixes, oferir com a rebaixes articles que no haurien de ser venuts en rebaixes.
Una altra d'aquelles que ens podríem trobar és la d'inflar preus per rebaixar-los, però realment tampoc tenen tanta rebaixa, perquè els preus s'han inflat, diguem-ne.
Sí, però vaja, jo crec que... Sí, aquesta, evidentment, també és una possibilitat, però jo crec que la picaresca, que tampoc n'existeix molta, i en tot cas no existeix en el comerç de proximitat i de barri, però en alguns altres comerços pot existir l'adquisició específica de productes per rebaixa. Jo crec que aquesta és la més usual.
No ens alterem, com deia el senyor Requesens, que això no és una cosa habitual, només volia parlar-la per saber, quan parlem de picaresca, d'aquesta van parlant. Un altre dubte habitual. Els establiments estan obligats a acceptar el pagament amb targeta de crèdit. Veritat o mentida?
Els establiments no tenen obligació d'acceptar el pagament amb targeta. De fet, legalment, l'únic que és obligatori acceptar és el pagament amb efectiu. I, per tant, això sí que no s'hi pot negar ningú. És a dir, ningú no pot dir vostè m'ha de pagar amb targeta, però sí que un establiment pot dir que ell no admet targetes. Afortunadament, diguem-ne, en aquests moments gairebé tothom admet i accepta el pagament amb targeta. El que sí que cal tenir en compte, si parlem de rebaixes, és que si un accepta el pagament amb targeta, també ha d'acceptar el pagament amb targeta durant les rebaixes. És a dir, el pagament amb targeta s'ha d'acceptar en tots els casos, i també en els productes rebaixats. Sí que és veritat que el que sí que es pot marcar és un import mínim per poder pagar amb targeta, però això també és en tots els casos, i això en tot cas, diguem-ne, ha d'estar clarament anunciat, de manera que el consumidor ho pugui conèixer sense cap mena de dubtes abans de fer la compra i abans d'efectuar el pagament, i evidentment aquest mínim no pot ser abusiu en funció del tipus d'establiment i del producte que s'hi ofereix.
I per tant, senyor Requesens, si paguem amb targeta, sempre també hem de demanar, a part del tiquet, la còpia de la venda?
Sí, evidentment, val la pena de tenir també doncs el justificant del pagament amb la targeta per qualsevol error o discordança que hi hagués entre el preu de la venda i el càrrec de la targeta.
Recordem als nostres oients de Ràdio Estel que avui estem parlant a l'Hora del Consumidor amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Josep Maria Requesens, sobre aquest món de les rebaixes. Abans de mencionar la política de canvi, senyor Requesens, i d'evolucions dels establiments, podem canviar o retornar un producte de rebaixes?
Bé, és el que dèiem abans, Els establiments no tenen l'obligació de canviar els productes que estan en bon estat, a menys que ho anunciïn, i per tant, si algú té algun dubte, doncs abans de comprar val la pena assegurar-se de que li admetaran el canvi o la devolució si finalment doncs hi ha un desistiment d'aquell producte, jo què sé, doncs perquè es compra per un regal i en el regalat la talla no li va bé i no n'hi ha cap d'altre i no n'hi ha cap altre d'igual o tal. Bueno, doncs en totes aquestes circumstàncies val la pena assegurar-se'n. En general, els establiments canvien els productes i, en general, molts establiments retornen l'import dintre d'un determinat termini. Això cada vegada d'una forma més generalitzada. Però, en tot cas, val la pena assegurar-se'n abans de decidir la compra. Sobretot, home, si un es compra una prenda per ell mateix i ha comprovat que li va bé, doncs és una cosa, però si un doncs compra una prenda de roba doncs per un familiar, per un amic, i doncs això llavors val la pena doncs tenir aquesta opció. Bé, i en quins casos, diguem-ne, hi ha dret a desistiment? Només en els casos de les vendes a distància, de les vendes fora del domicili habitual. per internet, en vendes en excursions, en venda domiciliària, en venda per correu, etc. Respecte de gairebé tots els productes, no de tots, eh? No de tots. És a dir, no en el cas de productes, per exemple, que són immediatament peribles o aquests que pugen contínuament de preu, per tant, no en cas de productes d'alimentació, no en cas de viatges, no en cas de venda d'entrades per espectacles, però en general sí que quan no es compra presencialment en un establiment es té un dret de desistiment dins el termini de 14 dies. En el cas de vendes en establiments presencials aquest dret no existeix, però sí que és veritat que la majoria d'establiments ofereixen aquestes facilitats.
Mm-hmm. Per tant, el termini el marca el propi comerç. Eh? Com vostè deia, senyor Requesens, jo ara, per exemple, vaig a comprar una peça de roba i no és per mi, aprofito rebaixes i doncs, l'aniversari de la meva mare, per exemple, serà d'aquí un mes i aprofito per comprar-ho ara. Mm-hmm. Quan s'ho provi la meva mare i si allò no li va bé, si es pot canviar o no, allò dependrà de l'establiment, per exemple?
Dependrà de l'establiment. Si realment fins a l'aniversari de la seva mare ha de passar bastant de temps, uh-huh. sí que val la pena que pregunti fins a quin dia es pot tornar. Perquè en això sí que moltes botigues admeten devolucions, però només dins els primers 15 dies, només dins el primer mes, quan estàs comprant, per exemple, regals de Nadal o de Reis, uh-huh. et diuen fins a tal dia del mes de gener, et donen període llarg perquè puguis anticipar les compres, i si vas a comprar pel pont de la Puríssima, diguem-ne, doncs et diuen, escolti, doncs fins al 15 de gener, un període molt llarg, per això sí que val la pena que et diguin exactament fins a quin moment pots tornar-ho.
Parlem de si el producte rebaixat té algun defecte. Què cal fer en aquest cas?
Bé, la persona venedora és la que respon dels possibles defectes d'origen o de fabricació que tingui el producte. I, per tant, si el producte que hem comprat té qualsevol manca de conformitat, l'establiment ens ha de donar l'opció de triar entre la reparació del producte, si és possible, o la substitució per un producte nou, igual, eh? Excepte que alguna d'aquestes opcions doncs, sigui impossible de complir o sigui desproporcionada per alguna circumstància.
Senyor Requesens, recordem quin és el procediment per reclamar davant de qualsevol problema amb una compra o una contractació?
Bé, sempre, i no ens cansarem mai de dir-ho, el primer que cal fer és adreçar-se a l'empresa i procurar que quedi constància de que ens hem adreçat a l'empresa reclamant i exposant clarament quina és la nostra queixa i quina és la nostra pretensió, quina és la nostra petició. A partir d'aquí poden passar tres coses. Que rebem una resposta satisfactòria, uh-huh. i en aquest sentit doncs, tothom content, o que rebem una resposta que no considerem satisfactòria, o que rebem o que no rebem cap resposta. Uh-huh. Si no rebem cap resposta o la resposta no ens sembla satisfactòria, llavors és el moment d'adreçar-se als serveis públics de consum i, per tant, doncs, estan al seu abast. És a dir, cobreixen pràcticament tot el territori de Catalunya perquè els serveis de consum estan en una situació de capil·laritat. En determinats municipis, a través de les oficines municipals d'informació al consumidor, i en gairebé totes les comarques de Catalunya, a través del Consell Comarcal respectiu, que actua per encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum i, evidentment, també directament a l'Agència Catalana del Consum. Per tant, primer reclamació a l'empresa, si no ens donen resposta o no ens satisfà, serveis públics de consum.
Sí que és veritat, com deia senyor Requesens, que tots els establiments tenen l'obligació de tenir aquests fulls de queixa, reclamació i denúncia.
Sí, tots els establiments que ofereixin béns o serveis al consumidor final estan obligats a tenir a disposició del públic aquests fulls de reclamació. El fet de no tenir-los és en si mateix constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de consum i, per tant, doncs, a tot arreu els trobaran. I, en tot cas, diguem-ne, si no els troben, doncs, també es poden adreçar a l'Agència Catalana del Consum. Els mecanismes d'informació sempre, és a dir, i fins i tot per saber quins són els seus drets, fins i tot a vegades abans de reclamar, si tens algun dubte, allò de dir, a veure, tinc dret al web de l'Agència Catalana del Consum, consum.gencat.cat, a l'APP, Infoconsum, a través del Facebook, poden, en aquest sentit, doncs, trobar assessorament sobre els drets que els assisteixen en la majoria d'actes principals de consum, amb la majoria de sectors, amb la majoria de béns i en la prestació de la majoria de serveis, dels serveis més generals. I, si no, també doncs, telefònicament es poden, o per correu electrònic, adreçar al servei públic de consum corresponent i preguntar.
No serà per mitjans dels quals disposi l'Agència Catalana del Consum. Per tant, de tot plegat, podem dir que comprar en establiments adherits al sistema arbitral de consum és una garantia per al consumidor?
Sempre, sempre. És a dir, per descomptat, perquè és el consumidor sap que qualsevol litigi que hi hagi, en el cas de que no es produeixi un acord, tindrà un sistema ràpid, gratuït, i gratuït perquè la seva reclamació sigui atesa o no, en funció doncs, de que correspongui o no atendre-la. És a dir, els consumidors moltes vegades tenen raó, però no en tots els casos, i això les empreses que s'adhereixen al sistema arbitral de consum també ho saben. És a dir, l'arbitratge de consum dona la raó a qui la té. Si és el consumidor, el consumidor, i si és l'empresa, l'empresa. Però pel consumidor sempre és una garantia de transparència i de confiança al veure, al saber, que una empresa està adherida a l'arbitratge de consum. Normalment ho expressen en el propi establiment a través d'un distintiu i, en tot cas, a través del web de l'Agència Catalana del Consum es pot consultar el llistat d'empreses adherides al sistema arbitral de consum.
Senyor Requesens, les rebaixes a internet són molt més complicades que les d'un establiment físic?
Les rebaixes a internet no són més complicades que les d'un establiment físic sempre que es compri en un web de la Unió Europea, situat a la Unió Europea.
Com ho podem saber, això?
Bé, hi ha alguns webs que són manifestament situats a la Unió Europea i també hi ha webs que són manifestament, diguem-ne, dignes de confiança perquè tenen prestigi en les vendes per internet. La reputació és essencial. I, per tant, la meva recomanació seria sempre doncs, atendre a la reputació i donar sempre prioritat als webs situats a la Unió Europea, que un identifiqui clarament com a situats a la Unió Europea, de constar un domicili. I, per tant, en aquest sentit, la protecció de la legislació europea només es dona en relació amb aquests webs. S'ha de ser molt caut en comprar, i encara més, fins i tot en posar determinades dades en webs que no se saben ni d'on venen ni en quin lloc del món estan.
A l'hora de comprar rebaixes per internet, evidentment estem parlant de comprar i, per tant, de gastar-se uns calés sempre a través d'internet. I, per tant, hauríem d'estar segurs que la pàgina fos fiable. És molt més fiable, senyor Requesens, i hauríem d'intentar veure que en aquella pàgina hi aparegués el típic HTTPS, oi?
Mm-hmm. Sí, sí, això per descomptat. És a dir, que el web, assegurar-nos de que el web és una connexió segura. Aquesta és evidentment, una primera precaució.
A l'hora de comprar per internet, com demanem el tiquet?
Bé, normalment ens l'han d'emetre igualment, i per tant, doncs, és lògic que es pugui requerir que l'emetin normalment els webs seriosos, que n'hi ha molts i que són públicament coneguts, ho fan d'una manera immediata i d'una manera automàtica.
I per tant, te l'envien al moment allò al correu moltes vegades.
Exacte. O a vegades et diuen, si vols, fins i tot, diguem-ne, no solament el justificant del pagament, sinó si necessites una factura i t'emeten i t'envien la factura al correu electrònic.
Miri, jo tinc una mania, sempre acabo preguntant el mateix, ja sé que és molt maniàtic, però hem d'anar molt amb compte moltes vegades amb la lletra petita, i aquí també n'hi ha, eh?
Sí, és evident, és a dir, en les vendes per internet, és el que dèiem abans, eh? És a dir, hi ha molta lletra petita, cal llegir-se molt bé allò, diu, condicions, no? I llavors una llista llarguíssima de condicions que molta gent s'esgota doncs, i diu accepto sense llegir-se-les, doncs paga la pena de llegir-se-les perquè després, si s'ha acceptat, doncs no es podria reclamar llevat de que algunes d'aquestes condicions puguin considerar-se abusives i llavors serien nul·les i es tindrien per no posades. Per això és important comprar en webs de la Unió Europea.
Senyor Josep Maria Requesensos, director de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora i fins la propera.
Gràcies a vosaltres i bones vacances.
Ja ho saben, per més informació, consum.gencat.cat, pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, compte de Twitter, @consumcat, o l'aplicació de mòbil Infoconsum per Google Play i l'App Store. Nosaltres continuem aquí a la Fórmula Estel.